Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dilluns 14 de desembre del 2020. Avui és dia de Sant Joan de la Creu i el pensament del dia ens el porta el germà marista Lluís Serra.
Vivim un clima social i polític poc favorable. La violència verbal està adquirint de fa temps una presència molt preocupant. Unes opcions polítiques l'utilitzen molt més que d'altres. Els mitjans de comunicació, especialment els més servils, i les xarxes socials són els escenaris elegits per esbravar-se amb gran agressivitat. Insults, menyspreus, atacs personals, etiquetatge intencionat, desplacen el debat al camp emocional removent les relacions viscerals més profundes. Aquests comportaments s'indiquen militància i volen assolir grans nivells d'audiència. Cal que el llenguatge sigui respectuós, objectiu, clar, més pendent de buscar solucions que de trencar efectes. Una tasca inajornable perquè la contaminació política i social és gairebé irrespirable. I encara no hem començat oficialment la campanya electoral. Qui parli d'aquesta manera palesa les immundícies que s'acumulen al seu cor.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8:02, això és a primera hora, programa 508. El col·lectiu On són les dones, que reivindica el paper de les dones en tots els àmbits de la societat i en denuncia l'absència, ha estat reconegut amb el Premi Muriel Casals de Comunicació 2020. Sí, 2020. Encara al segle XXI cal i molt reivindicar el paper de la dona, però sobretot la mirada de la dona al món, des de la política i els càrrecs de decisió, normalment ocupats no només per homes, sinó pel masclisme, fins al sense sostre, on les dones continuen sent més invisibles que mai, amb més problemes que mai. Sovint tenim una mirada crítica del món i busquem solucions, però també sovint apliquem solucions generalment masculines, des d'una mirada al problema en masculí, obviant de manera escandalosa la solució femenina. I em diran, què vol dir una solució femenina? I jo els respondré, no m'ho preguntin a mi. Preguntin i ajudin a gent com Victòria Molins o com Sor Lucía Caram. Llegim grandíssimes escriptores des de Maria Mercè Marçal a J.K. Rowling. Informem-nos amb grans articulistes, escoltem grans cançons, mirem grans pel·lícules, totes també protagonitzades per dones. I aleshores potser entenguem que, igual que en la llengua, aquells que tant l'estimem volem el que se'n diu una immersió. Ara cal preguntar-nos com mai i denunciar com mai on són les dones.
A primera hora, amb Joan Trias.
I gairebé 4 minuts, com sempre, salutacions a l'inici d'una setmana més de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, amb Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Y hoy sabíamos que íbamos a ganar, estábamos confiadísimos que Dios nos iba a ayudar, que iba a salir todo bien y podemos seguir.
Menos mal.
menys mal. Quin partit. Mare de Déu, quin partit, que avorrit, que escandalós el joc del Barça. En fi, en parlarem avui també sobre tot plegat, Toni, no et preocupis, això sí, menys mal el gol de Leo Messi. També en parlarem que està a un sol gol d'igualar a Pelé amb la mateixa samarreta. Déu-n'hi-do. A la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal, bon dia.
Què tal, Joan, bon dia.
Fred o no avui?
No sé si fred o no, però hi ha un cel ara mateix a Barcelona.
Maco, eh?
Que sortirà Mary Poppins en res.
Amb aquests finestrons que Ràdio Estel ens ha donat, es veu un cel...
Increïble. Tu saps això que diuen cel rugent, pluja o vent?
Sí, tant.
Doncs a veure què passarà. Desvetllarà...
Com es nota que vens de pagès? No, que jo també ho dic, també ho dic.
El Miralles ja ens ho dirà, a veure si toca avui pluja o vent.
Segur. Mercè, ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple la primera de totes, evidentment un nom propi. Qui és el protagonista del dia?
John le Carré, Joan, un dels grans escriptors de la novel·la negra, policíaca i d'espionatge, que ha mort aquesta nit als 89 anys a causa d'una pneumònia. Deixa enrere títols com ara El sastre de Panamà, El talp, Un espia perfecte o L'infiltrat, alguns d'ells, portals al cinema.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Barcelona 10 graus, Lleida 4 graus, Girona 7 graus, Tarragona 9 graus i Andorra 6 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Avui parlarem, primer de tot, ens posarem al dia amb les notícies, també repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Avui també tindrem el professor i politòleg Xavier Torrents, que analitzarà l'actualitat política com cada dilluns a Realpolitik. Descobrirem una nova efemèride i el seu so freqüència modulada, la Berta Sacanell, que ens portarà l'agenda política i cultural. Un dia, Joan, en el que també volem parlar d'oli, un dels elements bàsics de la nostra cuina mediterrània, i ho farem amb un dels més guardonats de casa nostra, l'oli siurana, catalogat, ara ho direm, com a denominació d'origen protegit. En parlarem amb Antoni Galceran. Ell és president del Consell Regulador de Denominació Origen Protegida d'Oli Siurana. També tindrem en Guillem Pallarès, que ens portarà algunes apps, i parlarem de la obertura de les pistes d'esquí a casa nostra sota moltes mesures de seguretat i prevenció a causa de la Covid. I com és dilluns, també obrirem els fogons de la mà d'en Joan Gurgui per descobrir una nova recepta ràpida i fàcil. Avui un plat ben nadalenc, suquet de rap i gambes.
Que bo, que bo. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, com sempre, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, nota de veu sobre qualsevol cosa que vulgueu, sobre comentar notícies, sobre desfogar-vos del Covid. Estem aquí també per escoltar-vos. Ja sabeu que Radio Estel també és vostra. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Que a partir d'avui ja poden obrir tots els centres comercials, Joan, que hauran de limitar l'aforament al 30%. A partir d'avui també es pot anar a esquiar. Totes les estacions catalanes públiques i privades han acordat obrir. La majoria són de la Generalitat. I també que Alemanya tanca botigues i suspèn tota l'activitat no essencial fins al 10 de gener. L'assaig clínic de la Sala Apolo, aquest cap de setmana, posat a prova els test ràpids en grans esdeveniments. I també recordar, molt important, avui les restriccions també es flexibilitzen en l'àmbit religiós. En general, els casaments i funerals i altres cerimònies es manté el límit del 30% d'aforament i amb un màxim de 500 persones. Marxem als Estats Units perquè els primers camions de distribució urgent de les vacunes contra la Covid han començat a sortir de la planta de Pfizer de Michigan, i és que es començaran a distribuir a partir d'avui. Que mor l'escriptor John le Carré, també que, atenció a aquesta notícia, el supremacisme blanc resulta una amenaça real a casa nostra, a Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. L'amenaça de l'extremisme violent ultradretà és una preocupació, Joan, creixent entre els cossos policials d'arreu d'Europa. I també avui podreu llegir, si us connecteu ara mateix a la xarxa, que el fabricant català dels taulers d'escacs de Gambito de Dama està desbordat, Joan.
Déu-n'hi-do.
Perquè l'èxit de la sèrie de Netflix ha fet que es multipliquin les comandes internacionals a l'empresa Rechapados Ferrer de la Garriga, que fabrica aquests taulers.
Ai, el Rechapados aquest Nadal.
Aquí en aquesta casa tenim un gran jugador d'escacs, eh? Tu
sí,
saps
no?
Això?
No en tenia ni idea, això.
Sí, sí. No, sí? No vulguis jugar una partida amb ell. Ferran Capdevila.
Sí?
Sí.
Ha vist Gambito de Dama o no? Li preguntarem.
Sí.
Si l'ha vist, eh? Preguntarem un dia, aviam què n'opina un gran jugador d'escacs com Ferran Capdevila.
D'Elisabeth Harmon.
Exacte, sobre Elisabeth Harmon i la sèrie Gambito de Dama. Per cert, que un dia com avui el dia sona una cançó de manual per qualsevol que vulgui tenir èxit. You're Beautiful, de James Blunt, va pujar al capdamunt de totes les llistes el 2004 amb una melodia preciosa i una interpretació memorable de l'intèrpret britànic, amb falset inclòs, que li va suposar el Grammy a la millor cançó de l'any. La lletra és un himne a l'amor que reclama la bellesa que té la persona a qui estimes, David Otero, que va començar carrera en solitari procedent del grup El Canto del Loco, ha donat una nova vida a aquesta cançó. Al seu costat, la catalana Sara Roy, que va despuntar dins de la banda adolescent Macedònia. La lletra parla de la persona que, com un àngel, ens acompanya per continuar endavant. Ja ho sabeu, un repàs a totes les cançons de la Marató 2020, una marató dedicada a la Covid. Sona així.
sabria quan tu ets a prop. Ets com un àngel al meu costat des del primer dia que jo puc recordar. Vas somriure i els teus ulls et van enlluernar. Que maca que ets, que maca que ets, que maca que ets, amor. Tu ets la llum del meu camí i ja no et vull oblidar. Sé que em banyiré amb tu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, comencem quan passen 13 minuts de les 8 del matí amb la informació més destacada del dia, perquè després de setmanes reclamant poder reobrir com la resta de botigues, els centres comercials finalment aixequen la persiana aquest dilluns, com també obren avui les pistes d'esquí. Mercè.
Així és, Joan. Després de setmanes reclamant poder obrir com la resta de botigues, els centres comercials finalment aixequen la persiana aquest dilluns, com també poden obrir les pistes d'esquí. Segons la flexibilització de les mesures acordada pel Procicat, aquest dissabte els més de 3.000 comerços dels centres comercials que van haver de tancar el 30 d'octubre, Joan, podran reobrir avui, sempre que no se superi el 30% de l'aforament i garanteixin una ventilació de l'aire adequada. Els teatres, cinemes i altres locals que es dediquin a activitats culturals continuen amb l'aforament del 50% de la fase 1, però s'ha ampliat el límit màxim de 500 a 1.000 persones.
I pel que fa a les activitats religioses, què en sabem?
Mira, que les restriccions també es flexibilitzen en l'àmbit religiós. En general, els casaments, funerals i altres cerimònies es manté el límit del 30% de l'aforament i amb un màxim de 500 persones. Ara bé, es podrà arribar fins a les 1.000 persones si els actes religiosos i cerimònies civils es desenvolupen de forma estàtica o a l'aire lliure, o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. I també garanteixin mesures de control d'aglomeracions, com és el cas de les activitats culturals.
Per tant, expliquem-ho bé tot plegat, perquè hi ha varia gent que ho està preguntant i gent que ho preguntarà al llarg del dia. Es manté el límit de l'aforament al 30%, amb un màxim de 500 persones. Això què vol dir? Que si una església té com a màxim d'aforament 300 persones, només hi poden haver 100, no 500. No sé si m'explico. Hi poden participar 1.000 persones? Sí, però només si és a fora, a l'exterior, en activitats, com ens deia la Mercè, estàtiques, és a dir, no ens movem del lloc, o la qualitat de l'aire està molt reforçada si és a interior i hi caben més de 1.000 persones. Mentrestant, si volem anar a esquiar, ho podem fer, Mercè?
Sí, a partir d'avui, Joan, ja ho pots fer. Totes les estacions catalanes, públiques i privades, han acordat obrir. La majoria són de la Generalitat, Espot, Vall de Núria, La Molina, Vallter, Port Ainé i Boitaull. Per evitar cues a les taquilles, això sí, el forfet només es podrà comprar online. També caldrà esperar, Joan, fins divendres, perquè s'apliqui un altre canvi aprovat pel Procicat al confinament de cap de setmana, que passarà, molt probablement, de municipal a comarcal.
I atenció també a aquesta notícia. El brot de coronavirus detectat fa 3 setmanes a la residència Filla de Tremp, al Pallars Jussà, ja suma 49 morts.
Sí, segons dades d'ahir, al Departament de Salut hi ha 85 residents positius, 13 dels quals, Joan, estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars i 41 treballadors amb Covid-19.
I la residència d'avis Mare Gené de Cervera a la Segarra ha confirmat el contagi de coronavirus de 24 ancians, 5 treballadors.
Durant el matí de diumenge, 11 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en la desinfecció del centre per intentar contenir el virus.
I en declaracions a la Sexta, el ministre de Salut, Salvador Illa, assegura que la vacuna serà 100% segura.
També ha dit, Joan, que l'Agència Europea del Medicament, el més probable, és que aprovi la vacuna a finals de desembre o a principis de gener, i demana també, Salvador Illa, consciència col·lectiva a l'hora de vacunar-se.
Yo entiendo que la gente diga, oye, ¿cómo se va tan rápido? Pues hay que explicarle que esto se ha hecho porque se han puesto más recursos que nunca, porque toda la ciencia del mundo estaba en la vacuna, porque las principales, toda la industria estaba también en esto, que no se ha sacrificado ningún proceso de validación, que en Europa tenemos un marco garantista, las vacunas que obtendremos tienen las mismas garantías que las vacunas que obtenemos para otras, estamos usando para otras enfermedades.
La sortida al final del túnel de la Covid-19, Joan, ha estat relativament a prop, diu el ministre. Segons Salvador Illa, estem en el principi de la fi de la pandèmia i probablement a finals d'estiu el 70% de la població de l'estat espanyol estarà vacunada.
Això ho explicava molt bé l'altre dia també l'epidemiòleg, l'infectòleg, perquè no és epidemiòleg, normalment diem epidemiòleg i no ho és. L'infectòleg Oriol Mitjà deia en una entrevista que llegia en algun diari que perquè una vacuna sigui 100% segura ha de passar 1 milió de proves, és a dir, 1 milió de persones vacunades. Com que els primers seran Regne Unit i Estats Units, a nosaltres ja ens arribarà aquest 1 milió, i per tant ja serà 100% segura. Per cert, Salvador Illa, que ahir es va explicar molt bé a la Sexta. L'assaig clínic de l'Apolo posa a prova els tests ràpids en grans esdeveniments.
Sí, fins a 500 persones van gaudir aquest dissabte d'un concert després de donar negatiu en una prova Covid. Tots els assistents van portar una mascareta que els hi donaven a l'entrada i només se la podien treure per veure en una zona delimitada. Hem de dir que no van mantenir distàncies de seguretat tots els voluntaris de l'assaig, inclosos els que no van entrar a l'Apolo, que es van quedar fora. S'hauran de fer una segona prova. Serà el 20 de desembre. Joan, és un estudi liderat per l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la col·laboració de la Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses, i també del Primavera Sound.
8 i 18 minuts, hora de saber també l'estat de la xarxa viària, per tant anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí pendents de dues incidències, un accident a la C-17 a l'altura de Paret, sentit Barcelona, provoca 4 quilòmetres d'aturades, i un vehicle variat a la C-16 a Berga, en direcció Manresa, talla un carril, i en aquest cas provoca circulació intensa en aquest punt. També amb retencions habituals pel que fa a l'hora punta de la Corona de Barcelona, a la pota nord d'entrada a la ciutat des de la C-31 i des de la C-58, i a la pota sud, densitat habitual, a l'enllaç de la P7 amb la B23 al Papiol, i també a l'autovia 2, la mateixa B23 i la C-32 en els punts d'entrada a la ciutat de Barcelona. Al Vallès, dificultats a la P7 a l'altura de Barberà i a les dues rondes aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. 8 i 19 minuts. Nosaltres seguim amb més informació perquè els Estats Units serà el segon país en vacunar a la seva població, Mercè.
La companyia Pfizer va començar ahir la distribució de la vacuna anticovid que rebran milions de persones del país. Els primers a vacunar seran el personal sanitari i les persones que treballen a les residències.
I seguim amb mirada internacional perquè Alemanya tindrà un confinament dur a partir de dimecres.
L'objectiu és intentar frenar la propagació del coronavirus al país. Només els comerços essencials podran obrir a partir d'aquest dimecres. Els col·legis Joan tancaran i, a més, allargaran les vacances de Nadal 3 setmanes i mitja. Les reunions durant les festes festes de Nadal es limitaran a 5 persones de dues bombolles diferents i es manté ferma la prohibició de viatjar.
Mirada la política de casa nostra, perquè Joan Canadell ha estat el més votat en les primàries de Junts per Catalunya.
Sí, Jair s'ha impost a Girona, Batet a Tarragona i Ramon Tremós a Lleida.
Els consellers d'Exteriors, Bernat Soler, serà jutjat avui pels fets de l'1 d'octubre.
Soler s'enfronta a un judici per la col·laboració amb la votació de l'1 d'octubre quan era alcalde d'Agramunt. Avui compareixerà davant del tribunal el TSJ acompanyat de la cúpula d'Esquerra.
I mor John le Carré als 89 anys.
El reconegut escriptor de novel·les d'espionatge deixa obres com ara El Talp i El llegat dels espies.
La policia de Nova York ha neutralitzat i ha ferit de gravetat un home armat que ha disparat contra una església episcopal de Manhattan al barri de Harlem.
Es tracta de l'església de catedral de Sant John. El sospitós, Joan, ha obert foc al final de l'actuació d'un cor nadalenc a les escalinates de l'església. Cap al cap dels assistents ha resultat ferit. Hem de dir que els membres del cor i les persones que assistien a l'esdeveniment han estat evacuades per la policia, que ha desplegat un ampli operatiu de seguretat als voltants de l'església. La catedral de Sant John és l'església mare de la diòcesi episcopal de Nova York i també seu del seu bisbe.
I el cardenal Joan Josep Omella ha ordenat aquest diumenge 5 nous diaques de l'arxidiòcesi de Barcelona.
Així és, són Santiago Aragonés, Jordi García, Alejandro López, Josep Saperas i Fernando Carlos de Valdivia. Són homes de diversos àmbits, tots casats excepte Josep Saperas, que igualment assumeix l'exercici permanent del ministeri des d'un compromís a través del celibat. La celebració ha tingut lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de la capital catalana, amb accés restringit i amb totes les mesures de seguretat marcades pel protocol contra el Covid. En l'homilia, Omella ha destacat la presència de l'esperit del Senyor en els processos vocacionals per servir l'Església des del diaconat, en la línia del que ens diu el profeta Isaías. Alhora que també ha elogiat la participació de les esposes i les famílies en general durant el camí. En un altre moment, el purpurat ha valorat com un fet providencial que l'Eucaristia d'ordenació s'hagi fet a la Catedral dels Pobres, precisament perquè el dia que està cridat especialment a servir als més necessitats. En una litúrgia sòbria, pròpia del temps d'Advent, els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Toni Vedell, l'auxiliar electe Xavier Vilanova i el formador i canonge Josep Serra, com també el rector de Santa Maria del Mar, Salvador Pieninot, han estat els concelebrants principals amb Ramon Uller i Joaquim Sabater com a diaques assistents.
Més informacions, perquè l'església de Sant Pere de les Poeres de Barcelona ha acollit aquest dissabte el primer dels dos concerts de Nadal del Messies participatiu programats per aquest 2020.
L'esdeveniment s'ha fet amb un aforament limitat a causa de les restriccions derivades de la Covid i s'ha pogut veure, es podrà veure, de fet, en obert el 27 de desembre al canal de YouTube de l'associació.
I el Papa ha assegurat aquest diumenge que l'alegria cristiana és treure's un mateix del centre i posar-hi Jesús.
Abans de la pregària de l'Àngelus, Francesc ha afirmat que els qui estan cridats a anunciar i proclamar Crist, els altres només poden fer-ho desprenent-se d'ells mateixos i també de la mundanalitat, no pas atraient la gent personalment, sinó dirigint les persones cap a Jesús. El pontífex ha subratllat que com més a prop es troba el Senyor de nosaltres, més ens alegrem i com més lluny sigui, més ens entristim.
I en plan esportiu, el Barça guanya contra el Llevant amb un gol de Messi i un partit fluix.
Així és, un únic gol de Leo Messi, però amb aquesta victòria els blaugrana retallen a 9 punts la diferència amb l'Atlètic de Madrid. Messi ja només està a un gol del rècord de Pelé com a màxim golejador de la història amb una sola samarreta. Per cert, Joan, que avui a les 12 del migdia coneixerem qui serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions.
I Neymar de nou ha quedat lesionat en una entrada duríssima en un partit entre el PSG i el Lió.
Així és, el brasiler va haver de ser retirat en llitera i amb clars gestos de dolor després de patir una dura entrada de Thiago Mendes que afecta el seu turmell esquerre en els instants finals de la derrota al seu equip.
També bones notícies que ens porta el món de l'esport en el món del motor a dues rodes.
Així és, Marc Márquez, el pilot d'Honda, ha rebut per fi l'alta mèdica després de passar 10 dies ingressat de l'Hospital Ruber Internacional de Madrid, on va ser intervingut el passat 3 de desembre dels problemes a la seva espatlla. Al no donar resultat les dues primeres intervencions, el tro de Cervera s'havia sotmès a la tercera operació.
24 minuts i mig que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb l'arribada d'un front de núvols que a partir d'aquesta tarda, de fet aquest migdia, començarà ja a tapar el cel cap a les comarques. De moment, aquest matí, nuvolositat variable a tot Catalunya, clarianes, el sol el podrem veure, també la presència de boires a molts punts de les comarques de l'interior que a poc a poc s'aniran aixecant, i a partir de mig matí migdia els núvols doncs estaran ja molt presents a les comarques de Ponent, on de cara a la tarda pot arribar a caure algun plogim de caràcter feble, sobretot comarques de l'interior de Tarragona i també comarques de Ponent. A la resta, en principi, no han d'arribar aquestes precipitacions, que sempre serien de caràcter feble, una mica més importants cap a l'àrea del Pirineu, on la cota de neu estarà situada per damunt dels 2.200 metres. I és que avui han pujat les temperatures. De fet, avui les màximes seran com les d'ahir. En general, entre els 13 i els 18 graus, tot i que puntualment alguns punts del sud poden ser una miqueta més altes. Aquest front de núvols passarà també al llarg de la matinada per la resta del país. Demà al matí encara tindrem alguns núvols a la costa, però a poc a poc s'aniran obrint clarianes i demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Més informació, perquè a aquesta hora volem saber quins són els actes importants d'un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui a les 10, Bernat Soler, conseller de Relacions Institucionals, compareixerà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva actuació com a alcalde de Agramunt a l'1 d'octubre. A les 11, el conseller d'Interior, Miquel Samper, i Ada Colau signaran el conveni de col·laboració tecnològica dels serveis d'emergència de Catalunya. D'altra banda, també avui a les 11, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, presidirà la presentació de l'àrea 5G del Penedès. A les 12 del migdia, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentarà telemàticament l'informe econòmic del sector de residus de Catalunya. A la 1 del migdia, els consellers Alba Vergés i Miquel Samper compareixeran en roda de premsa per analitzar la situació de la Covid-19 a Catalunya. I finalment, a 5:15 de la tarda, el conseller El Homrani visitarà la Fundació Arrels i presentarà el nou conveni de prop de 900.000 euros per lluitar contra el sensellarisme. Aquests són, doncs, els actes destacats per l'agenda política d'avui dilluns.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Potser no ho diríeu mai, però sabíeu que davant molts problemes de salut o de malestar, la millor medicina és l'aigua? I tot rau en una bona hidratació del nostre cos.
L'aigua i tu.
Hi ha alguns senyals que ens indiquen que el nostre cos necessita aigua. Evidentment, beure més no us solucionarà tots els mals, però sí que podem afirmar que és molt important mantenir un nivell òptim d'hidratació. El cos necessita l'aigua per regular-ne la temperatura i eliminar l'excés de calor. I és vital mantenir la funció renal i expulsar per l'orina les toxines que l'organisme acumula diàriament. Sabeu, però, què és el més impressionant de beure aigua? Doncs que el cos sap perfectament on l'ha d'enviar. Sí, senyors, la natura és sàvia, això ja ho sabíem, i farà servir l'aigua precisament on més la necessiti. Així que ja ho sabeu, tot i que ja us n'he parlat en alguna altra ocasió, bo serà que tingueu ben present la importància d'una bona hidratació del vostre cos. L'aigua es convertirà així en la vostra principal aliada.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Informació important per si ets dels que llencen els guants, les mascaretes i les tovalloletes a terra, al vàter o a la natura. Els guants, les mascaretes i les tovalloletes que llences a terra, al vàter o a la natura, no van a terra, ni al vàter, ni a la natura. I ho saps, van al contenidor gris. I recorda, si pots, utilitza mascaretes reutilitzables i renta't bé les mans. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina arroba pangea.org o 93 443 3040.
Radio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà 2 concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entres al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 9:15 del matí. Precisament d'això us volíem parlar. Si vols anar a veure l'Escolania de Montserrat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, Mercè...
Doncs dins del Festival Mil·lenni, que has de fer? Entrar a www.radioestel.cat. Radio Estel sorteja 10 entrades dobles per als concerts que se celebraran el proper divendres, és a dir, aquest divendres, 18 de desembre. Un és a 6:45 de la tarda i l'altre a 9:15 del vespre. Entreu a www.radioestel.cat, empleneu un petit formulari, Joan, i entrareu directament en aquest sorteig.
Jo de tu no m'ho perdria, perquè escoltar sempre l'Escolania de Montserrat és un dels plaers més grans, Mercè.
Sí, i Joan, hem de dir que el sorteig es farà el dia abans de la data, és a dir, el dijous, dins del programa Primera Hora. Per tant, heu d'estar molt, molt, molt pendents. I recordem-ho, per entrar al sorteig només heu d'emplenar un formulari que trobareu a l'apartat de promocions del web de Radio Estel.
Radio Estel et desitja que no deixis mai de somriure als altres. Radio Estel et desitja molt bones festes.
I ara sí, 8:32 minuts, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país.
El punt avui, aules ben abrigades. Els centres educatius es preparen per un hivern molt dur per combatre la Covid. Educació recomana obrir portes i finestres entre 10 i 15 minuts per cada hora lectiva. Destaquem a La Vanguardia avui, en la seva principal pàgina, que Alemanya tanca la vida pública pel repunt de morts. Les escoles i els comerços no essencials tancaran des de dimecres i fins al 10 de gener. I també a La Vanguardia destaquen avui la mort de John Le Carré, mestre, diuen, de la novel·la d'espionatge. Llegim el periòdico. Alemanya tanca fins al 10 de gener escoles i comerços no essencials. I també, atenció, al periòdico que ens explica que la Fiscalia investiga a Londres i Mèxic el rei Joan Carles I. Envia comissions rogatòries, diu, per aclarir el patrimoni aflorat per l'emèrit. El diari L'Ara. Llegim avui que Alemanya imposa un tancament estricte per Nadal i també aquesta fotografia de John Le Carré, que el subtitulen el rei de la novel·la d'espies. David John Moore Cornwell, el veritable nom de l'autor de l'espia que tornava del fred, va morir ahir a Londres als 89 anys. I El País també destaca que Alemanya es blinda entre el Nadal amb el tancament de col·legis i comerços. I també mor John Le Carré, mestre de la novel·la d'espies.
Per cert, en relació a això que ens deies que apuntava algun diari pel que fa a les escoles, també estan entrevistant a aquesta hora el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a TV3, qui ha assegurat que mai ha estat damunt la taula el tancament total de les escoles. Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, llegim avui el periòdic d'Andorra que desperta l'Aurèdia, considera que el forfet Natura, el passi global creat per Esquí Andorra i Naturlàndia per la pràctica dels esports de neu alternatius i senderisme, Joan, a les estacions del país, és desproporcionat i abusiu pel seu cost de 150 euros anuals.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Mira, Diari de Girona, Interior ha autoritzat en els últims 3 anys 343 càmeres de vigilància en 38 municipis. Al Segre, llegim avui que el Servei Català de Salut i el Sistema d'Emergències Mèdiques han posat en marxa un sistema pioner en el qual tecnologies molt concretes d'unitats de cures intensives i professionals amb una experiència molt determinada es traslladen amb unitats mòbils cap a qualsevol punt de Catalunya. Anem cap a Tarragona, Diari Més, l'Associació Sabrista de Tarragona ha apostat un any més per dur a terme l'exposició de diorames típica de cada Nadal i totes les dificultats arran de la pandèmia de la Covid-19, així que de manera excepcional el Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona acull des del passat 4 de desembre i fins al 9 de gener la mostra de pessebres. I avui llegim a Noia Diari, informa que l'Esbar Igualadí torna a portar la mítica peça de Josep Maria Folch i Torres al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada.
Portades dels diaris religiosos marcada aquesta casa.
CatalunyaCristiana.cat llegim avui que el Papa Francesc ha assegurat aquest diumenge que l'alegria cristiana és treure's un mateix del centre i posar-hi Jesús, una notícia que podem llegir a CatalunyaCristiana.cat. El Flama.info. Els bisbes catalans parlen del diumenge de l'alegria i també de Joan Baptista, personatge de l'Advent. A Religión Digital, l'alcalde de Sevilla retarda fins a la setmana que ve la decisió oficial sobre la fira de... i també la Setmana Santa 2021. I avui llegim a Vida Nueva que el Papa Francesc va dir ahir a l'Àngelus que hem de preguntar-nos si som capaços de transmetre l'alegria de ser cristià.
Gràcies, Mercè. 8:36, Realpolitik.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
6:30 que passen de 8:45 del matí. Com cada dilluns, tornem a comptar un dia més, una setmana més, amb el politòleg Xavier Torrents per analitzar la realitat política que ens toca viure al nostre país i arreu del món. Professor Torrents, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, Joan, i els oients de Radio Estel.
Déu-n'hi-do, quina setmana, quin cap de setmana també, perquè tots els partits trobo que estan movent fitxa de cara a les eleccions del, suposadament, 14 de febrer. Primer de tot, si li sembla bé, comencem per Esquerra Republicana, qui hem sapigut que ha fitxat, diguem-ho així, com a número 4, Carles Castillo, exdiputat del PSC.
Sí, a veure, primer, fixem-nos-hi tots, avui és 14 de desembre, per tant, si les eleccions són el 14 de febrer, tot just tenim 2 mesos. Quins debats polítics hi haurà durant aquests 2 mesos, quina voràgine i quantes coses sentirem a dir i quines sorpreses com aquesta. Uh-huh. Aquesta, que Carles Castillo, que havia estat doncs, un destacat membre a les comarques de Tarragona, al Camp de Tarragona, doncs, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs ara fitxarà Esquerra Republicana. Doncs bé, això forma part d'aquesta estratègia del que en termes més politològics doncs, es diria que és, Esquerra Republicana vol ser un partit recolleu tot, o que en anglès els politòlegs en diem catch-all party, un partit recolleu tot, i aquest partit que en termes més col·loquials ho podríem anomenar com a pal de paller, és a dir, un partit que aglutini en sectors molt diferents. Això és el que havia fet durant gaire més de 2 dècades en el seu dia Convergència Unió, que aglutinava des de conservadors a liberals, a democratacristians, inclús fins i tot a socialdemòcrates, i aglutinava a gent molt diversa, doncs això ho ha anat perdent el que ha estat finalment doncs, l'aglutinador més ampli del que havia estat en el seu dia Convergència Unió, que avui en dia, tot i que alguns d'ells no s'hi consideren hereus, doncs seria Junts per Catalunya, i després suposo que en parlarem alguna estona, uh-huh, perquè van fer allí eleccions primàries. Però tornant a Esquerra Republicana, doncs ara intenta ser aquest partit que a Catalunya sigui el partit hegemònic, el partit predominant. I només hi ha una manera de fer-ho, aquí, a Gran Bretanya, a Canadà, als Estats Units, a Alemanya, el partit que intenta recollir-ho tot, sempre ha d'anar fitxant a persones, a personatges diversos, en dos sentits diversos. Diversos en partits polítics, és a dir, que en aquest cas Esquerra Republicana doncs, acabi tenint a les seves files persones tant del Partit dels Socialistes de Catalunya com que també en pugui tenir de l'antiga Convergència, com en pugui tenir de, fins i tot que vinguin d'altres partits, potser com en Comú Podem, llavors fer això permet que Esquerra Republicana surti ara a les enquestes com la número 1 tot just dos mesos de les, dels comicis catalans. Això s'explica així. Després l'altra, diguem-ne, forma de ser un partit recolleu tot o de pal de paller és que no només sigui un microcosmos polític molt ample, sinó també que ho sigui a nivell social. I per això, per exemple, una de les candidates que surten en primer lloc, almenys en la candidatura de Barcelona, Esquerra Republicana, és ja una diputada, perquè ja és diputada, però una diputada que és arbo-musulmana. Per tant, això també implica aquest, diguem-ne, eixamplament, tant social com polític. Això, miri, Joan, ho fa qualsevol partit polític que vol ser el número 1. Ho fa a Catalunya, doncs, ara, Esquerra Republicana, ho va fent el seu dia Convergència i Unió, ho fa al País Basc, el Partit Nacionalista Basc, ho intenta últimament fer Euskal Herria Bildu, justament, i per això està pujant eleccions reeleccions a Euskadi, i ho fa qualsevol partit polític, com, bueno, el que en aquests moments avui és president electe Joe Biden i la vicepresidenta electa Kamala Harris. Tots els polítics del planeta, en democràcies, intenten fer això, diguem-ne, si estan en una posició, podríem dir, més centrada per aconseguir ser un pal de paller.
Una decisió, però, professor Torrents, que no està exempta de polèmica, i ho dic perquè el mateix Carles Castillo va assegurar fa uns mesos a través de Twitter que no creia que els presos independentistes fossin presos polítics.
Sí, sí, és que això, sempre, quan un partit, diguem-ne, acaba sent un pal de paller, crea polèmica en sectors del seu partit polític. I vostè acaba de postar una mostra que ha sigut polèmica, sobretot a les xarxes socials. Uh-huh. Però, miri, en el cas d'Esquerra Republicana, com ja en el seu dia també li ha passat, encara molt més li havia passat a Convergència i Unió, i té aquests problemes avui en dia Junts per Catalunya, és com amplia la seva base d'electorat en dues àrees metropolitanes. L'àrea metropolitana de Barcelona, que és on ho té més difícil, i aquí entendríem per què en el seu moment van ser diputats, o són o és diputat, Joan Tardà, venint de Cornellà, o Gabriel Rufián, venint de Santa Coloma de Gramenet. Per què? Perquè és un tema més difícil de fer forat, per entendre'ns. I recordem que la segona àrea metropolitana de Catalunya és el Camp de Tarragona, bàsicament les ciutats de Tarragona, Reus i Valls. Aquest triangle entre Tarragona, Reus i Valls són la segona àrea metropolitana de Barcelona. Per això ho han fet, malgrat que, com bé dia Joan, hi hagi una part de l'electorat que això li posi molt neguitós justament per declaracions com, en principi, les que acaba de comentar. Però això el que fa és posar nerviosos el que podríem dir els votants més militants. Però un partit creix no pels votants més militants, aquests ja estan per fets, o com a molt se'n poden perdre uns per esquerra, dreta, més independentistes, menys, més autonomistes. Sempre els partits grans perden electorat, això està clar que sí, però en guanyen molts més. I per això ha succeït això amb Carles Castillo, diguem-ne, a Tarragona.
De seguida parlem de més polèmiques, perquè qui tampoc està exempt de polèmica, deia, en tota aquesta campanya que previsiblement començarà en breus, és Junts per Catalunya. Abans, però, estàvem pendents, ho dèiem fa poca estona, d'aquesta entrevista que estan fent el conseller Bargalló, el conseller d'Educació, als matins de TV3, que ha assegurat ja que després del Nadal faran aquests testos massius al personal que treballa a les escoles i que aquest personal també serà prioritari a l'hora d'administrar la vacuna. Deia, parlem també de Junts per Catalunya, perquè ahir van fer aquesta segona volta, si en podem dir així, de les primàries, on les persones més votades van ser El Sartadi, que ara presideix el grup a l'Ajuntament de Barcelona, i suposem que canviarà i farà el salt de nou cap al Parlament de Catalunya, i Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, que va ser molt escollit fins a ser el número 2 de la llista. No sé si compraria el professor Torrents aquesta carambola, que trobo molt interessant, una carambola política que podria ser la següent. Junts per Catalunya, per la seva banda, i de fet el factor més proper a Laura Borràs, voldria ara mateix la dimissió de Núria Marín a la Diputació de Barcelona per estar imputada. És clar, si Laura Borràs vol la imputació, la dimissió de Núria Marín perquè està imputada, entenc que Laura Borràs, tot i suposadament ser escollida presidenta de la Generalitat, no podria ser-ho perquè està imputada, entenc. Per tant, els vots no els obtindria. Joan Canadell podria arribar a ser president de la Generalitat?
A veure, perquè Joan Canadell arribés a ser president de la Generalitat haurien de passar dues coses, dues, no una. I en política que passin ja tantes coses, és massa carambola com bona expressió estava utilitzant Joan. Bueno, primer hauria de passar que Junts per Catalunya quedés primer, i ara totes les enquestes estan dient que quedarà Esquerra Republicana, i no se sap quin govern hi haurà. És a dir, pot haver un govern d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, perquè justament Esquerra Republicana, per evitar que Junts per Catalunya faci una oposició parlamentària ferotge en el seu electorat independentista durant 4 anys, doncs prefereixi que estigui dins del govern, però també podria haver un govern en el qual estigués encapçalat doncs, per Pere Aragonès i d'Esquerra Republicana, però que els seus coaligats fossin els socialistes, tot i que els socialistes ara per A i per H i per bé i per les lletres que vulguin, ho neguen i ho negaran.
El senyor Sabrià va dir que mai de la vida, amb els socialistes.
Sí, sí, però això passa fins que hi ha els resultats electorals. Uh-huh. I amb això, mirin, hi ha una cosa que ojalà diguem-ne, fos així a casa nostra. També els socialdemòcrates alemanys deien que ja no tornarien mai més a pactar amb Angela Merkel, però bueno, els resultats actuals van ser els que són. Uh-huh. Angela Merkel té molt de prestigi, no només a Alemanya, sinó arreu d'Europa i del món, de fet. Ara ja tothom pateix que al setembre de l'any vinent ja no serà cancellera d'Alemanya, però van haver de pactar un altre cop amb Angela Merkel. Doncs, mirin, hauria d'haver doble carambola. Una, no, tres caramboles, de fet. Una, que dimitís, en aquest cas, dimitís Laura Borràs. Segon, que hagués guanyat les eleccions Junts per Catalunya. I tercer, que tot i haver guanyat, pugui formar govern. Fixi's quantes caramboles hauria d'haver. Bueno, això és fer política de ficció. Ja sap que jo sí que intento a vegades pronosticar coses a futur, fer un escenari futur, però no. La política de ficció, mirin, avui ha mort John Le Carré, com sí. Deien a Ràdio Estel, ho deixem pels escriptors, la política de ficció. Però la política de debò sí que la podem analitzar, i això també permet ser prospectiva i permet analitzar doncs, el que pot passar en un futur pròxim. Jo el que veig amb el resultat, i ara permetin comentar els resultats de les primàries de Junts per Catalunya, per un cantó, possiblement són les primàries més de debò primàries que s'han celebrat mai en una formació política a Catalunya arreu de l'estat espanyol, perquè han estat realment obertes, i això seria un factor positiu a dir. Ara, un factor que probablement sigui negatiu per aconseguir més vots és que ha acceptat conformant una llista, podríem dir, molt més, podríem dir, forta en l'independentisme. És a dir, Laura Borràs, que sí o sí, al igual com Josep Costa, doncs, posen en primer lloc la independència i, segons els seus discursos polítics, a curt termini, Joan Canadell va en la mateixa línia i fixi's que han, podríem dir, castigat o relegat a persones com Damià Calvet, que ha passat a ser el número 7è, però coses més curioses, que és que l'alcaldessa de Vic, Anna R., ha passat a ser la 10è. Mm. Això vol dir que Junts per Catalunya ja ha fet un viatge, segurament sense volta, sense tornada, que és esdevenir una formació política que es veurà, per entendre's, com vol ser la força independentista més clarament independentista en el discurs polític, no dic en les polítiques públiques, sinó en el discurs polític, i per tant és com haver donat un cop de porta fort al passat de molts dels seus militants que havien vingut de l'antiga Convergència i Unió i que ara cada cop amb aquesta representació d'aquests candidats, cada cop se sentiran possiblement menys representats. Perquè si mirem doncs, els candidats amb possibilitats de sortir, molts pocs tenen una tradició al darrere. Bueno, podem trobar Ramon Tremosa, diem, no? Que per Lleida, o podem trobar algun altre candidat, però cada cop n'hi ha menys que vinguessin d'aquesta tradició més de Convergència i Unió, i això vol dir que possiblement el PDeCAT ara ja té una mica més de forat per sobresortir, tot i que té magres possibilitats, diguem-ne, electorals, diguem-ne, no? Però aquest seria una de les conclusions d'aquest cap de setmana, que possiblement inclús se li ha anat de les mans al propi Carles Puigdemont el que és aquesta formació política, que ara ja sí, ja ha esdevingut, tot i que no s'anomenin així, però en termes politològics ja ha esdevingut un part polític.
Aquests són els primers moviments, els primers moviments amb ressò que dona la política catalana abans d'aquestes eleccions, suposadament, i dic suposadament, perquè encara no s'ha signat cap decret d'eleccions. El proper 14 de febrer, segur que en seguim parlant cada setmana amb el professor Torrents, perquè segur que segueixen havent més moviments, em temo que fins i tot sonats, al món polític català. Professor Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i esperem que els polítics, després d'aquestes batusses que fan uns i altres per confeccionar les candidatures, es dediquin a parlar més, i podem nosaltres també parlar més, a partir de que els polítics ho facin, de les polítiques públiques. Que, per exemple, doncs, a Badalona, amb l'incendi i les morts que ha hagut, hem sabut, per exemple, que un jove, bueno, que un senegalès, que és, li posaré nom, Josep Keita, portava 17 anys sense papers, 17 anys de nau en nau, i l'última, l'immoble aquest de Badalona, i pensin que en aquest immoble de Badalona han passat tots els partits polítics, tots, vull dir, des de l'actual PP amb el Albiol, a Dolors Sabater, que ara serà candidata de la CUP Guanyem, a candidats socialistes, o sigui, hem passat tots, i no han resolt el problema de les persones. I per això vull personalitzar, simbolitzar, en Josep Keita, que porta 17 anys sense papers, aquesta persona catalana negra, que malauradament està patint una situació com la que vam veure l'altre dia en l'incendi de Badalona. Ojalà els polítics, tots, de tots els colors, parlin i dissenyin polítiques públiques.
Ja que som a Ràdio Estel, professor, deixi-m'ho dir així. Déu l'escolti. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb qui el Xixona?
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Amb qui el Xixona?
Turrón, turrón.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je joue contre vous. Je veux jouer, je joue contre vous, mais vous le voulez-vous?
4 minuts i ja arribarem a les 9 del matí, un matí més, que acabem aquesta primera hora amb freqüència modulada, Mercè.
Així és. Escolta això, Joan.
Preciosa banda sonora.
Avui fa 30 anys que es va estrenar als Estats Units. Aquesta joia de Tim Burton, Joan.
Ara, et juro que pensava... Estava a l'estrena, però no me'n recordaria si hi era.
Diria que va ser a l'abril, quan es va estrenar a l'estat espanyol, però un dia com avui, doncs, als Estats Units s'estrenava aquesta gran pel·lícula.
Preciosa.
30 anys ja, eh?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, una de les grans de Tim Burton, que, per qui no sàpiga de què estem parlant.
Que tenies un any?
4. Quina manera més grollera de treure'm l'edat a la ràdio.
Això t'agrada.
4, tu en tindries 5.
No, 3.
No, 6. No. Sí, 3.
Sí, com sigui, una gran pel·lícula que ens va arribar al cor i és una de les recomanacions que, per cert, fan un tuit avui Pep Prieto,
sí.
Recordant aquesta gran efemèride. Vinga, va, ara ens situem un dia com avui del 1927. L'Iraq, aquesta crec que també t'agradarà, s'independitza, bé, t'agradarà entre cometes, del Regne Unit, ara que estem seguint molt de prop a The Crown, no?
Sí.
Doncs és un dels països que s'independitza del Regne Unit. Això era el 1927. El 1946... Londres, en el capítol de les felicitacions, naixia ella, Jane Birkin. Model, cantant, actriu, directora de cinema anglesa, com a cantant aquesta di-du-di-da, també jetem amb Sergei Gainsbourg, que per cert es van casar i van tenir a Charlotte. A la Charlotte Gainsbourg, també actriu i cantant, i també una, de la, una ídol, diguéssim, de Toni Huguet, que ho acaba de dir ara mateix.
Sí, eh, Toni? M'agrada.
S'ha sorprès, perquè diu, 74 anys fa Jane Birkin. Jo la veia molt jove, molt jove. Doncs sí, passa el temps per tothom. Avui també felicitem a José Bono, el polític espanyol que fa 70 anys.
Home.
I avui es publicava London Calling, del grup The Clash, tot un clàssic, com que sabem que t'agrada molt el Regne Unit, Joan. Ens situem en 1979. Això és el que sonava a gairebé totes les emissores de ràdio.
Un clàssic de clàssics. Gràcies, Mercè. Acabem amb aquest The Clash.
of it was true. Thunder and calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. A aquesta hora, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, acaba de dir a TV3 que a la tornada de les vacances de Nadal es farà un test massiu al personal docent i que se'ls hi prioritzarà la vacuna de la Covid-19. I atenció, perquè a partir d'avui ja poden obrir tots els centres comercials, que hauran de limitar l'aforament, això sí, al 30%. Les restriccions també es flexibilitzen en l'àmbit religiós. En general, els casaments, funerals i altres cerimònies es manté al límit del 30% d'aforament i amb un màxim de 500 persones. A partir d'avui també es pot anar a esquiar. Totes les estacions catalanes, públiques i privades han acordat obrir avui mateix. La majoria són de la Generalitat, Espot, Vall de Núria, La Molina, Valter, Port Ainer i Boitaull. I ara marxem cap a l'exterior perquè Alemanya ha tancat botigues i ha suspès tota l'activitat no essencial fins al 10 de gener a causa de la Covid-19. I mentrestant, als Estats Units, els primers camions de distribució urgent de les vacunes contra la Covid-19 han sortit ja de la planta Pfizer de Portage, a Michigan, als Estats Units, que es començaran a distribuir avui mateix. I ara també avui us hem d'explicar que ha mort l'escriptor John Le Carré, rei de les novel·les d'espies. I també avui és notícia que el cardenal Joan Josep Omella va ordenar ahir 5 nous diaques de l'arxidiòcesi de Barcelona. Són Santiago Aragonès, Jordi García, Alejandro López i Josep Saperes, com també Fernando Carlos de Valdivia. Són homes de diversos àmbits, tots casats, excepte Josep Saperes, que igualment assumeix l'exercici permanent del ministeri des d'un compromís a través del celibat. La celebració va tenir lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de la capital catalana, amb accés restringit i amb totes les mesures de seguretat marcades pel protocol contra el Covid. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement natural ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 1606.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Aquest dilluns tornen a obrir una de les activitats d'hivern que més impacte econòmic deixen a casa nostra, les pistes d'esquí. Però com afecta tot plegat aquest tipus de turisme? Com ha afectat aquesta Covid? En parlem de tot plegat en Joaquín Alsina. Ell és president de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. Senyor Alsina, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, com esteu aquestes hores del matí de dilluns?
Aquí fent ràdio, de moment sense neu a Barcelona. Com ha afectat la Covid a les pistes d'esquí?
Bé, ens va començar afectant l'any passat, no? L'any passat no, la temporada passada. Nosaltres a vegades confonem les temporades en dos anys, eh? Ens va afectar perquè vam tancar un mes i alguna cosa abans del final previst de temporada. Però en el moment en què vam veure que això anava més, doncs vam plantejar veure què havíem de fer i la Generalitat doncs, ens va dir que tanquéssim i vam tancar sense cap tipus de problema abans que es declarés a Espanya l'estat d'alarma, per suposat. L'estiu l'hem dedicat, per un costat, ja abans de la temporada d'estiu, a analitzar què s'havia de fer i com. La temporada d'estiu ens va servir una mica de prova, tot i que amb les evidents diferències, no?, que amb l'hivern.
Mm-hmm. Per què i com? Digui'm.
Sí, com podem obrir sense risc pels nostres visitants, que han definit un protocol, han decidit un conjunt d'actuacions, i avui obrim. Obrim les estacions d'esquí nòrdic i les estacions d'esquí alpí.
Degut a això, aquesta obertura de precisament a partir d'avui, per què i com van decidir obrir aquest dilluns?
Bé, nosaltres, habitualment, sempre obrim les estacions una setmana o dies abans del pont. No perquè sigui el pont, sinó perquè el pont és un dels moments on tenim més esquiadors. Llavors, una maquinària, tant amb els elements físics com els elements de procediment, que s'ha d'aturar 6 o 7 mesos, depèn de l'any, no es posa de cop i volta a tope de funcionament. Doncs obrim abans per tenir uns mínims dies de rodatge. Llavors, aquest any tot ha estat diferent. D'entrada, no hem tingut prou neu fins al pont, fins al dia 4 o 5 no van començar les nevades que ens permetien obrir. Hem decidit no obrir el pont perquè ens semblava suïcida obrir el dilluns 7 perquè segur que haguéssim tingut una avalanxa, no, d'esquiadors, quan, a més dels procediments normals, que provem aquest any, hi ha molts canvis degut al Covid, per suposat, amb el qual hem decidit no s'ha d'obrir amb més calma. I per això hem obert ara, perquè obrim un dilluns, que no és un cap de setmana. També tenim encara la limitació de cap de setmana a nivell comarcal, com sabeu bé, i això ens permetrà anar-ho rodant tot, i si alguna cosa hem d'ajustar dels procediments que tenim preparats, doncs podrem ajustar-la.
Volien obrir el 9 de desembre, si no m'equivoco, però no va poder ser. Va ser una decisió complicada?
Sí. Home, totes les decisions aquest any estan sent delicades. Nosaltres volíem obrir el dia 9. El dia 9 vam trobar que no podíem tenir el confinament comarcal i vam decidir suspendre-ho. Després vam reflexionar més i vam dir, escolta, amb independència del confinament hem d'obrir per rodar-ho tot. Quan vam decidir l'obertura d'avui dilluns, encara el confinament de cap de setmana era municipal, si s'acordeu. I ara tot passa molt de pressa, eh? Tot canvia molt de pressa i passa molt de pressa. Llavors, hem tingut diverses reunions amb el govern, amb Salut i amb consellers del govern. Els vam explicar totes les coses que hem afegit al final, no? Allò que és molt important, obrim de forma progressiva les estacions, si no s'obre de cop tot el domini esquiable, venem només per internet, per evitar que hi hagi cues a les guixetes, que és una cosa clàssica de l'esquí, fem venda anticipada, decidim quants esquiadors poden esquiar cada dia a les estacions, i això està en funció de l'àmbit que s'obre i està en funció de més elements com la climatologia, no? Que també és un tema important, de tal forma que aquell que no hagi comprat i arribi es pot trobar quan arribi que ja està ple, per entendre's, no? Cosa que fins ara no havia passat mai. Després, evidentment, hi ha tots els procediments que seguirem relacionats amb restauració, amb botigues, no? Amb tots aquells àmbits que són comuns a altres activitats. Per exemple, mascaretes s'han de portar quasi bé sempre. S'han de portar des de que es baixa del cotxe, igual que passa si et mous per Barcelona o et mous per Vic o et mous per Manresa, s'ha de portar, per suposat, amb els trajectes, amb els remuntadors, sigui el que sigui, i únicament en el moment en què fas un esport, entre cometes, que és quan baixes, si vols, te la pots treure. En la resta, d'anar amb mascareta, respectar la distància, les estacions hem posat a l'abast dels visitants tot tipus d'elements de seguretat, des de rentada de mans, des de gel hidroalcohòlic, perdó, 30 mans, fins a incrementar els torns de neteja, fins tot.
Entenc, ara que parlàvem de les recomanacions, que enguany no serà un any en què veiem les típiques cues davant dels remuntadors, dels telecadires, etc. No?
Sí, aquest any esperem que no n'hi hagi. Nosaltres hem treballat a tots els remuntadors per organitzar les cues a les zones d'embarcament, o sigui, a la part de baix, condicionar sempre per el terreny, per suposat, diríem, remuntadors que parteixen d'una gran plana, llavors allà podem fer cua com la d'un aeroport o com la d'alguns supermercats han fet, no? I en jocs on el remuntador arrenca amb una congesta, amb un lloc estret, aquí la cua serà molt llarga, però no una altra cosa. Totes les cues seran d'un, o sigui, allà un remuntador té quatre places, doncs hi haurà quatre cues separades entre elles, de tal forma que garantim que es respecten les distàncies.
Des de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, senyor Alsina, han assegurat que serà una obertura progressiva i gradual. Què implica això? És a dir, no ho sé, però, per exemple, suposem, durant aquestes primeres setmanes hi podran entrar, i m'invento el número, 500 persones i després en podran entrar 1.000?
Sí, evidentment, el número de persones, l'element que més es condiciona és l'espai esquiable que tingui l'estació. Si una estació avui doncs 100 quilòmetres de pista, doncs potser d'entrada en tindrà 35. I aquests 35 són els que condicionen el número d'esquiadors. Això ho fem, com he comentat, primer per depurar que tot i revisar que tots els procediments que hem fet són correctes, per ajustar el que calgui, i també en funció de les persones que vagin venint, anirem obrint. Això vol dir que és legal i de forma progressiva. Vull dir, no obrim tot de cop, sinó que anem obrint precisament per garantir que tot allò que tenim dissenyat i que sobre el paper ens sembla que serà perfecte, un cop ho posem en marxa, doncs continua sent perfecte, i si no, modificarem el que calgui, perquè el principal és mantenir tota la seguretat que cal i la salut de treballadors, d'esquiadors, de gent local, i que funcioni tot.
Evidentment, tots esperem que vagi bé, de fet, que vagi molt bé, però si hi ha repunt, podrien tornar a plantejar-se tancar enmig de la temporada?
Bueno, jo crec que aquest any, qualsevol... Ens ho plantegem tot, absolutament, perquè no sabem com anirà la pandèmia i depèn molt de com vagi, o ens ho plantegem nosaltres, o senzillament hi haurà mesures que ens donarà el govern d'actuació a tots, a estacions, a restaurants, diguem, a tots. Jo crec que aquest any hem de fer previsions de com anirà, si tindrem més o menys, no ho sabem, perquè hi ha una cosa que hi ha habitualment de la que depenem, que és la climatologia, però aquest any hi ha una altra que és molt pitjor, que és el Covid. I això serà el que ens condicionarà a tot.
Senyor Joaquim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta temporada, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que continuem endavant quan passen 13 minuts de les 9 del matí i ho fem amb l'agenda del dia.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dilluns us recordem la conferència Les dones en el diàleg interreligiós, noves perspectives, a càrrec de Heidi Rautioma, educadora d'adults, periodista i pastora luterana. Aquesta conferència serà a 12:45 del migdia i la podràs seguir en directe des de la plataforma Zoom. I més coses, per avui taula rodona sobre el dret a la salut en temps de pandèmia, a càrrec de Beatriu Bilbeny, metge de família, i Cristina Solà, fisioterapeuta d'una residència de gent gran afectada per la Covid-19. La xerrada serà avui de 7 a 9 del vespre a l'auditori de la Fundació Joan Maragall de Barcelona. I més coses també per avui. Us recomanem La guerra vista pels nens i nenes de la Girona de 1937. Es tracta d'una projecció molt interessant que podreu veure des de casa, on es mostra els testimonis i relats dels infants, ara ja adults, que van fer el 1937. Aquesta projecció de 24 minuts de durada la podreu veure pel YouTube del canal Girona Cultura o posant al vostre cercador La guerra vista pels nens i les nenes. I ja per acabar, anem cap a Andorra per recordar-vos que els museus andorrans donen en joc per totes les famílies. Us proposem un joc de preguntes pensades per tota mena de públics, per jugar de manera online. Els participants trobaran petits reptes relacionats amb els museus, l'art, la cultura i la història d'Andorra. Per jugar-hi, només cal accedir a l'enllaç que trobareu al web museus.ad.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Presentem la Oca BioClean, un nou concepte en els netejadors pel bany i sanitaris. Fabricat amb microcàpsules que netegen de manera molt eficaç. Producte totalment natural, obtingut per biotecnologia, respectuós amb el medi ambient. Recordeu, la Oca BioClean.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Quilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Mobilitzats.
Dos minuts, minut i mig, vaja, ja arribarem a dos quarts de deu del matí, hora de parlar de tecnologia i d'aquestes apps que sempre ens descobreix Guillem Pallarès en aquest programa cada dilluns. Creador de Gengra, Guillem Pallarès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
I gràcies per ser amb nosaltres com cada dilluns. Quines apps ens portes avui, va?
Avui te'n porto quatre.
Vinga, va.
Molt interessant, que m'ha agradat molt, que es diu Supercook, S-U-P-R-C-O-O-K,
Supercook. Com cuinar en anglès, eh?
Bàsicament, sí, serà anglès. És el problema del món de les apps, que moltes aplicacions seran l'altre. Bàsicament el que fa és et permet, li dius els aliments que tens a la nevera, i aquesta aplicació et fa receptes, diferents receptes, amb les que pots cuinar i amb el que pots fer amb el que tens a la nevera. Jo crec que va molt bé perquè hi diu més que et sobra tot el menjar i no saps què fer.
Aquesta és la de Supercook. Perfecte. Anem a una segona.
Aquesta, molt semblant a les que he portat les dues setmanes, te'n recordes una que vaig portar a prendre's la pastilla? Que et recordes?
Sí, que et feia com un calendari, una alarma, eh? Com si fos una alarma de rellotge, diguem.
Sí, aquesta es diu To-Do List, també en anglès. És una mica igual amb el nom de To-Do List, que és les llistes aquestes que et fas, les coses que has de fer. I, bàsicament, serveix per apuntar-te les coses que has de fer i per poder delegar-les a diferents persones. Jo crec que per la gent gran, sobretot, podria funcionar molt bé, i més avui en dia en el món de la pandèmia, que potser no t'interessa anar al supermercat perquè hi ha molta gent, o estar envoltat de grans nuclis de gent. Llavors, en lloc d'haver de trucar cada cop a la família, i dius, sisplau, vés a fer la compra, o sisplau, amb aquesta aplicació, i és fàcil, vaig sortir una notificació, i és molt senzill i molt intuitiu, amb aquesta aplicació m'agrada molt.
Com es diu aquesta?
To-Do List, T-O-D-O-I-S-T.
Perfecte. Todoist. Seguim amb més aplicacions, com per exemple...
Pocket. Pocket com butxaca en anglès, P-O-C-K-E-T. I aquesta, bàsicament, és per guardar links de diferents articles webs, també de les xarxes socials i de YouTube. Hauríem d'imaginar-ho com un paper on vas copiant totes les coses que et vols, per exemple, mirar després. Vas un dia mirant un article i dius, ostres, no tinc temps per acabar-lo. Fiques allà i ja t'acabes.
Bona aquesta.
Res, d'aquí dos. Pocket. I, doncs, la veritat que fos interessant.
Déu-n'hi-do. I la quarta que ens portes avui, va?
Aquesta jo crec que pot anar molt bé, però hem d'anar molt de compte perquè la bateria li farà molt de mal. És una que diu Volume Booster, que, bueno, V o L U M E, volume, i booster V O O S T R. Perquè ens serveix per al volum màxim ideal del teu telèfon, l'increment per ser més fort. Això hi té molt de compte, et pot fer molt mal a la bateria. Si estàs a casa, t'ha carregat el mòbil. Mm. Pot anar bé, però si estàs fora, jo no recomanaria utilitzar-la durant més d'una hora perquè et pots trobar que saps tot el 100% a causa del 0%, segurament.
Doncs aquestes són les aplicacions que ens portava avui en Guillem, aquest Supercook, aquest Todoist, Pocket o Volume Buster. Guillem, per cert, deixa'm preguntar-te, ja que et tenim amb nosaltres, com va això de Gent Gran?
Bé, hem parlat amb diferents associacions a la Barcelona, hem preparat sessions de prova per veure com funciona, perquè amb el Covid és molt difícil fer-ho presencial i estem intentant fer-ho una espècie de classes de Zoom per Gent Gran. També hem contactat amb algunes persones de Barcelona i a poc a poc ja va creixent, estic molt content.
Recordem que Gengra és aquesta nova empresa que tracta d'ajudar la gent gran a fer servir aquestes apps, aquestes aplicacions, aquest món digital per fer-li la vida més fàcil. Si ens volem posar en contacte amb Gengra, Guillem, què hem de fer?
Enviar-me a gengratecnologies@gmail.com.
gengratecnologies@gmail.com. Perfectíssim. Guillem Pallarès, moltíssimes gràcies una setmana més.
A tu, Joan.
T'esperem a la propera. Gràcies. Fins la propera.
Adéu.
I ara m'avisaven en el tècnic, en Jordi Carretero i en David García. Joan, has dit malament l'hora, aquelles coses de la ràdio que passen, que mires massa de pressa el rellotge. Per tant, no us preocupeu, no hem arribat a 9:45 del matí. 8 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Ara sí, dit això, bona música. Doctor Prats, Buhos, Els Catarres i Helena Gadel, Quan somrius.
S'ha fet més llarga. Ara que les fulles ballen danses al racó. Ara que els carrers estan de festa. Al teu costat és nada.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotit Zubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotit Zubac, embotit de muntanya des de 1915.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, aquesta hora en aquest programa i un dia com avui que volíem parlar d'oli, en concret de l'oli Siurana. Antoni Galceran, president del Consell Regulador de Denominació d'Origen Protegida de l'Oli Siurana. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm dir primer de tot i recordar que l'oli és un element bàsic de la cuina mediterrània, oi?
Sí, és evident. Bueno, pels que el produïm i tant ens agrada, doncs és quasi l'element bàsic. Si parlem d'un sol pilar de la cuina mediterrània que lliga tots els altres elements, seria l'oli d'oliva, en aquest cas, jo crec.
Per tant, quines en són les seves propietats? Per què en mengem tant d'oli a casa nostra?
Bé, a part de ser un aliment que és molt complet i que té molt bon gust i bon sabor i que ajuda molt a millorar tots els plats, també és salut, bé, sempre ho estem dient, perquè cada vegada hi ha més estudis científics que ho demostren, no? Que és molt saludable pel colesterol, per les enfermedades cardiovasculars, diabetes, etc. Cada vegada més estudis ho ratifiquen. I, per tant, no només és boníssim i és per tant, bo a l'hora de menjar i de tastar, sinó que també aporta salut.
Deixi'm que els hi pregunti també al senyor Galceran, el president del Consell Regulador de Denominació d'Origen Protegida d'Oli Siurana, amb qui estem parlant avui en aquest programa. Quina és la història d'Oli Siurana?
Bé, ja déu-n'hi-do, ja portem bastants anys. Va començar l'any 77, aquesta història. Ja són 43 anys. De fet, va ser la segona denominació d'origen protegida d'oli que es va crear a l'estat espanyol. I ja dic, són 43 anys que hem anat tirant endavant i així seguim i per molts anys més.
Quina és la importància de ser precisament denominació d'origen protegida?
Bé, això és un segell europeu, reconegut des d'Europa, és des d'on es dona, i bueno, certifica pues, una qualitat i l'origen d'un producte. O sigui, no és només amb oli, òbviament hi ha altres productes alimentaris que el tenen, i ja dic, el certificat és de que se produeix en un origen concret, que està regulat, en la zona de producció, i després que té una qualitat. En aquest cas és el d'oliva verge extra en tota la totalitat, i que, bueno, que compleix tots els requisits d'anàlisis químics i d'anàlisis també organolèptic, d'anàlisi d'un parell de tasques d'un científic.
A més, els hem de felicitar...
Això és molt important per nosaltres, sí. Perquè, evidentment, és una garantia de qualitat, així és.
Bé, a més, hem de felicitar Oli Siurana perquè enguany han aconseguit el Premi Alimentos d'Espanya i el Mario Solinas, dos dels més prestigiosos del sector, no? Què significa això per vostès?
Molt important, és un reconeixement a la feina ben feta. El Premi Mario Solinas és un premi que dona el Consell Olícola Internacional, per tant, a nivell mundial, i una de les nostres entitats la va rebre, i llavors el d'Alimentos d'Espanya també separa diferents aliments, entre ells l'oli d'oliva verge extra, i també va ser agraciat a les nostres entitats. No és la primera vegada en el moment, ha passat altres vegades, però bueno, això ratifica que seguim en el bon camí i fem les coses ben fetes.
Perquè abans, senyor Galceran, li preguntava per les propietats de l'oli, però quines són les característiques més essencials si parlem d'oli siurana?
Bé, el més important, primer de tot, és donar la varietat, no? És la varietat arbequina, quasi la seva totalitat. Hi ha un petit percentatge d'alguna altra varietat, però pràcticament tot és arbequina. I això dona uns olis que són molt equilibrats, sobretot. O sigui, en el món de l'oli hi ha uns atributs positius que es diuen, que són el fruitat, el dolç, l'amarg, el picant, i l'equilibri seria que cap d'aquests no destaqui sobre els altres, sinó que en un equilibri harmònic d'aquestes característiques positives, doncs, està l'oli. I la varietat arbequina, i a la zona nostra del Camp de Tarragona, doncs, dona especialment aquestes característiques. I això fa que diem sempre que és un producte que no potenci, que potenci el sabor dels aliments que acompanya, que no l'emmascara, que no, o sigui, que no li dona una fortor molt gran, que el notis molt gran, sinó que al contrari, potència el sabor del que acompanya i, per tant, és un gran complement, creiem.
Evidentment, des d'Oli Siurana que fan oli, però tan important com això, deixi-m'ho dir i posar-ho en valor, és la mateixa divulgació que fan a través de cursos i masterclass, no?
Sí, és molt important per nosaltres. Ja dic, la funció d'una denominació d'origen protegida, en aquest cas, com he dit abans, és certificar la qualitat i l'origen del producte, i fer promoció, vale. I dintre de fer la promoció vam creure oportú de una campanya de cursos o de tastos a les escoles, de primària, a alumnes i alumnes de sisè de primària. Ho vam engegar fa 4 anys, primer només a la zona de Tarragona, que és la nostra demarcació, però llavors ja ho vam allargar més cap a la zona de Barcelona i per diferents llocs de Catalunya, i ja portem més de 15 alumnes que han rebut aquest taller tast d'oli, en el qual fem divulgació de les bondats i de l'oli, i és molt positiu. A part, també, fem divulgació en tastos a escoles d'hoteleria, amb alumnes que seran els futurs prescriptors, no? Els futurs restauradors, els futurs cuiners, i que també és molt important de cara a que volin aquest producte i l'utilitzin el dia de demà. Per tant, paral·lelament a tot l'altre que he dit, això és una cosa que hem potenciat molt els últims anys i continuarem fent.
Deia d'especial importància enguany perquè Oli Siurana, de fet la denominació d'origen protegida Oli Siurana, que ha aconseguit aquest Premi Alimentos d'Espanya, aquest Mario Solinas, entre d'altres premis, però evidentment aquests dos són dels grans i més reconeguts de casa nostra internacionals. Però el que evidentment també ha marcat un any com aquest, senyor Galceran, és la pandèmia de la Covid-19. Com han viscut des d'Oli Siurana aquesta pandèmia?
No, evidentment, ha marcat a tothom, no cal dir-ho, doncs, ho tenim ben conegut. En el nostre cas, potser han baixat una mica de vendes en el que seria... No hem pogut fer fires presencials, vam fer la de Tarragona a l'últim moment, la de Reus que fem normalment, que té molt èxit, no la vam poder fer, a les circumstàncies, i algo de venda s'haurà perdut. Però, per altra banda, la venda online ha augmentat, que és important això, i és una cosa de futur. I també, doncs, en general... Les vendes també han augmentat en el sentit de que, com tots sabem, doncs, el confinament i això s'ha cuinat més a casa, s'ha valorat més els productes de proximitat i produïts al territori, i per tant doncs, no podem fer encara un balanç perquè ha de passar tot l'any, però creiem que en el nostre cas no ha sigut, en quant a vendes, molt baixada, sinó més aviat un manteniment. I bueno, esperem que tot arribi a la normalitat i puguem tornar a fer les fires presencials, les festes de l'oli que fan les nostres entitats, molt típiques de cap de setmana, amb esmorzar popular, tot això, evidentment, enguany s'ha hagut de suspendre, però esperem l'any que ve, si tot va bé, pugueu reprendre una altra vegada.
De fet, precisament per tot plegat, i també deixi-m'ho posar en valor, el Consell Regulador de la denominació d'origen protegida Siurana ha anomenat padrí de la collita el doctor Bonaventura Clotet per la tasca que ha desenvolupat juntament amb el seu equip d'investigació per fer front al Covid-19, no?
Sí, això ha sigut un gran honor per nosaltres, la seva acceptació de ser el padrí de collita. Fa uns anys ja que fem padrí o padrina de collita, han fet gent del món de l'esport, gent del periodisme, diferents elements i persones, però en aquest cas era molt important en un any com aquest buscar algú del món de la sanitat i en aquest cas, com no, el doctor Bonaventura Clotet, que és una gran eminència en la investigació, i per tant doncs, estem molt contents.
Abans ho apuntava una mica, que...
hi ha tastos d'oli. Ho dic perquè normalment quan anem a un restaurant coneixem molt el que és el caràcter del sommelier, del que cata la persona que cata els vins, no? I se n'assegura de la seva qualitat, però també hi ha aquests tastos que ens fan gaudir de la qualitat d'olis tan bons com és l'oli Siurana, no?
Sí, a vegades és un gran desconegut. Hem de dir que aquí a Catalunya tenim 5 denominacions d'origen protegides, a part de la nostra, 4 més, i es fan un dels millors olis del món, i a vegades no valorem el que tenim al costat de casa. I ha parlat dels sommeliers, del món del vi, és una mica un mirall per nosaltres, voldríem arribar, no?, a aquest nivell de que la gent valori tant un vi, no?, doncs també que es valores l'oli, i que els restaurants, doncs, realment se portés sempre un oli verge extra a taula, i si pot ser de noció d'origen, doncs molt millor. I aquesta és la lluita que tenim, i hi ha molt temps per recórrer, encara.
Antoni Galceran, president del Consell Regulador de Denominació d'Origen Protegida d'Oli Siurana, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui, i molta força, malgrat la Covid.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada. Nosaltres que seguim endavant quan passen 7 minuts de 2:15 del matí, i ho fem amb més cançons nadalenques. És una cançó que li encanta. El nostre productor, David García, li encanta. Però és que també li encanta en Jordi Carretero, el nostre tècnic, és aquesta.
I don't want a lot for Christmas. Come to you. All I want for
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 12:15 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Pessics de cuina.
...42 minuts que passen de les 9 del matí... ...hora de posar-nos davant dels fogons... ...per gaudir de la cuina, per exemple, un dia com avui. Tot i això, ja estem pensant en el Nadal... ...i per tant, ens ve de gust començar a preparar... ...plats de cuina per al Nadal. Com sempre, ens ho porta tot plegat... ...un xef de casa nostra, que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. Si el voleu veure, teniu la viquineria del Mercat del Ninot... ...on podeu trobar... dels seus millors biquinis, i és que un biquini dona de molt, si no aneu-hi, tasteu-los i ho veureu tot plegat. Estem parlant de Joan Gurguí, que ens porta avui un plat de cuina per Nadal, atenció, suquet de rap amb gambes. Jo de tu no m'ho perdo. Joan Gurguí, bon dia.
Bon dia, què tal? Escolteu-me, s'acosta Nadal i avui i dilluns vinent us proposo plats de nadalencs, d'acord? Avui un entrant i la setmana que ve un principal. Avui us proposo un suquet de rap i gambes, un plat de festa, un plat que us quedarà boníssim. Ingredients per 4 persones. 250 grams de rap, 4 gambes, 2 patates, una ceba gran, un dent d'all, mig pebrot vermell, 2 cullerades de tomàquet concentrat, una mica de pebre vermell... un ditet de got d'anís sec, una fulla de llaurer, un litre de fumet de peix, un xic de safrà, oli, sal, pebre i, per la picada, ametlles, julivert i pa fregit o galeta. Tot començarà amb una cassola. Amb aquesta cassola hi sofregirem primer, a foc així rapidet amb oli, les gambes. Un cop daurades, les retirem. I en aquella mateixa cassola hi fem el sofregit amb la ceba, l'all i el pebrot. Tot ben picadet i a sofregir. Quan ja estiguin ben tendres i una mica caramelitzats, afegirem el tomàquet concentrat, el pebre i el llaurer. I quan tinguem tot aquest sofregit ben melós, necessitem que estigui molt melós, com una melmelada, és a dir, que paciència, a foc mig, anar fent, anar-lo treballant, afegirem l'anís i evaporem l'anís, li donarà un aroma boníssim, ja veureu, i caramelitzarà tot més, tot encara més. Aleshores afegirem el brou, el fumet de peix, i triturem tot plegat amb el braç de batidora. El triturem perquè quedi més fi, que quedi tot ben trituradet, que no es vegi cap verdura, cap trosset de verdura. Aleshores, en aquell moment, afegim la patata trossejada i la bullirem en el mateix brou fins que estigui feta. Però uns 4 minuts abans de que la patata estigui feta, és a dir, estaran uns, no sé, uns 15 minuts, i als 15 minuts afegirem els trossets de rap, ben salats i ben salpebrats, i la picada que haurem preparat amb les ametlles, el julivert, el pa i una mica d'oli. I ja està, simplement tenim les gambes reservades. Quan faltin 2 minutets, afegirem les gambes per deixar-les coure. Aquest plat és un plat boníssim i us recomano que ho feu el dia abans, perquè així doneu 24 hores perquè la patata agafi bé el suquet que hem fet, el rap també s'empapi de tots els sabors i veureu que us quedarà deliciós, deliciós. I a més us permet planificar-ho i no fer-ho el mateix dia de festes. Val? Vinga, ens direu què tal. Salut i fums!
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Deixeu-me que us pregunti aquesta hora per què ens serveix de tant llegir. La lectura és un aprenentatge, és un oci o és totes dues coses? En parlem avui amb Jordi Nadal, autor de Libroteràpia, Leer és vida, de Plataforma Editorial. De fet, n'és el fundador d'aquesta editorial. Jordi Nadal, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Jordi, deixa'm preguntar-te primer de tot, d'on neix aquest Libroteràpia?
surt d'una conversa amb en Xavier Coll, director general de Recursos Humans de CaixaBank, que em va donar un dia una idea xerrant, em va dir, escolta, entre els que llegeixes tu en saps d'empresa i entre els que tenen empreses has llegit, per què no prepares un curs per directius nostres que aprenguin coses de la vida per ser millors directius i millors persones utilitzant la literatura comercial? I em va semblar una idea molt bonica i aquell estiu vaig posar en ordre unes quantes fitxes que tenia des de 1978 fins ara, segueixo fent de cada llibre que llegeixo una fitxa, i vaig agafar uns llibres, uns quants llibres, un primer grapat de llibres, aquesta és l'edició tercera ampliada que publico, amb llibres que m'han agradat molt, que m'han ajudat molt i que aplico a situacions, ho he aplicat en situacions diferents de la meva vida.
Ara ens deies, faig una fitxa de cada llibre que em llegeixo des de 1978. Què t'hi va portar, això?
No ho sé, m'agradava llegir, tenia 16 anys, volia posar una mica d'ordre en fitxes naturalment petites, escrites a mà, etc. Després les vaig anar completant. Quan vaig entrar a la universitat a fer filologia alemanya, es va convertir en una mania que posava una mica d'ordre i disciplina a l'hora d'indexar les coses que havia llegit. Anotar qui me les havia recomanat, on les havia llegit, les pàgines que m'havien agradat, frases que m'havien agradat, i bueno, mica en mica doncs, ha anat creant. Diguem així, és un cúmul d'informació i de bons records.
Per què precisament llegir ens ha de servir de teràpia, Jordi?
Perquè llegir et fa ser més profund, més conscient, més empàtic, et dona més vocabulari, et dona més comprensió del món i, per tant, t'ajuda a tenir millor salut física i mental, sobretot mental. La física, en el sentit de qui llegeix està més ben informat i sap què ha de fer per cuidar-se. Estem parlant moltes maneres de llegir, ficció, no ficció, etc. Però si llegeixes i llegeixes regularment i llegeixes bé, tens més vida, més opinions, i naturalment si llegeixes, diguem així, narrativa, novel·la, ficció, tens molts més mecanismes i recursos per entendre millor el món i patir menys. Llavors jo crec que llegir és, com està demostrat, és vida. I de fet a la pàgina web de la meva editorial, a plataformaeditorial.com, hi ha una pestanya que posa Leer és vida, que són notícies relacionades amb les bondats de la lectura, és a dir, a la pàgina web recollim notícies que anem trobant aquí i allà, arreu del món, que celebren les bondats de la lectura.
Em preguntava abans si la lectura ha de formar part d'un aprenentatge, de la reflexió o de l'oci. I ara em ve quan em dius allò, ha de formar part de tot plegat.
Clar, forma part de la vida, la lectura forma part de la vida i alimenta la vida. Quan algú escriu un llibre, sigui ficció o no ficció, novel·la o un llibre d'assaig, o un llibre de coneixement, està fent de gresol, de crisol, de gresol, de tot el seu coneixement, de les seves experiències, emocions, etc. I ho fa tan bé com pot. I llavors aquesta fórmula tan concentrada i tan poderosa ajuda moltíssim a viure, i a més és com, o sigui, és com viure un si visités el Palau de Versalles i entra a la primera sala i no es mou, s'ha perdut tot el palau. Llavors, llegir és moure's amb molt de gust per moltes habitacions d'un palau infinit. I, per tant, cada llibre és una mica com la clau mestra que obre totes les portes de les altres estances. Per això, Libroteràpia, aquesta versió que hi ha 40 autors i autores que m'agraden molt, són 40 claus mestres per entrar als palaus infinits i a les habitacions infinites de la vida.
Em deies 40 autors i autores que t'agraden molt i en especial, i per això els has volgut incloure en aquesta nova edició de Libroteràpia, com per exemple, quins en podem trobar?
Aquesta edició nova, doncs, hi ha afegit, per exemple, la Virginia Woolf, la Irene Vallejo, la Rosa Montero, que són tres autores que m'agraden moltíssim, no?, per citar-ne tres. I ja s'afegeixen, insisteixo, les que hi havia a les dues edicions anteriors. El que es tracta és, sigui quin sigui un itinerari, el gust, etc., que un triï, amb la complicitat d'un llibreter de capçalera, que és una figura molt important a la vida de qualsevol persona i molt recomanable de tenir. És tan important tenir un metge de capçalera com un llibreter de capçalera i viceversa. Si vols cuidar la salut, has de tenir un bon metge o metgessa de capçalera. I si has de cuidar la salut física i mental, has de tenir un llibreter o llibretera de capçalera. Tenir un llibreter o llibretera de capçalera és vida. Llavors, els llibreters de capçalera són dreceres per arribar abans a llocs on val la pena arribar.
Per dir-ne una de les que has dit, Virginia Woolf, és tan important llegir-la com per dir una que no tingui res a veure. J.K. Rowling, per exemple?
Sí, i tant, perquè no hi ha literatura major i menor. Hi ha llibres per cada situació de la vida. No tothom ha de llegir, diguem així, l'obra de Kant, d'Immanuel Kant. Llegir José Luis San Pedro és una decisió intel·ligentíssima a la vida. Llegir Rosa Montero és intel·ligentíssima a la vida. Llavors, pots viure tota la vida sense haver llegit un dels dos? Sí, també sense haver llegit Virginia Woolf. De fet, quan vaig a la Fira de Frankfurt aquest any, no perquè l'han cancel·lat, però quan vaig a la Fira de Frankfurt cada any, quan hi vaig, fa 33 anys que hi vaig, hi ha un milió de llibres nous, i jo, si visc amb sort, doncs, no sé, 20 anys més, em moriria havent-ne llegit menys de 4.000, amb la qual cosa, si hi ha un milió de títols nous i n'has llegit 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000, és igual. Si és igual, si no importa si has llegit 700 llibres o 773, o 174 o 177. L'important és haver-ne llegit al llarg d'una vida, no sé, un llibre al mes estaria bé. I si no, 4 bons llibres a l'any, però l'important és llegir coses bones, com veure bones pel·lícules, o escoltar bona música, o anar a bones obres de teatre, o fer coses que valguin la pena, o fer un bon passeig pel bosc. És a dir, els lectors no tenen una visió de que el món només passa per la lectura. En general, no coneixo els bons lectors que pensin només això. El que sí que crec que pensen, i això compartiria l'opinió amb ell, és que un món on no hi hagués lectura seria un món terrible.
Per cert, no ens n'oblidem, ho dèiem abans, el 2007 vas fundar la plataforma editorial. Deixa'm preguntar-te no només quina valoració en fas de tots aquests anys i de tants llibres, sinó també si un escriptor ho veu tot diferent des que dirigeix una editorial.
És que jo no sóc escriptor, jo sóc editor, sobretot. He publicat alguns llibres, però són coses... La meva activitat fonamental és ser editor, no? Llavors, si ho veus diferent, bueno, és interessant mirar-se les coses havent fet... O sigui, ser frare, ser monaguillo, ser cuiner després d'haver sigut pinxa de cuina, no? Ajudant de cuina. Val la pena haver fet una mica... O sigui, els bons cuiners suposo que també els agrada anar a un restaurant i jalar bé, i... En fi, o sigui, si tu mires des de dos punts de vista... Això és com quan et treies el carnet, no? Hi ha un moment on, quan aparques, al retrovisor hi ha un angle mort. Si ets autor i editor, si ets sobretot editor, en el meu cas, i una mica autor, una mica molt petita, tinc menys angle mort. Llavors, editorialment parlant, aparco millor.
Em parlaves de la Fira de Frankfurt, una fira importantíssima per, també, entre altres coses, per la literatura en català. La literatura en català gaudeix de bona salut?
Sí, clar, naturalment, o sigui, entenc que sí, perquè allà on hi ha creació hi ha indústria editorial, i a Barcelona i a la resta de Catalunya hi ha una indústria editorial molt potent, doncs hi ha creació, s'editen bons títols, bons autors, i hi ha boníssimes editorials, o sigui que, diguem així, tenim un sector editorial en català que no té, diria jo, una situació tan dura com el sector sanitari català, que aquest té una situació més dramàtica, no? Si s'editen 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 llibres catalans bons, si n'hi ha 3 més o 3 menys sobre aquests milers, no invalida el bon resultat d'això. De tota manera, jo no en soc especialista de l'edició en català. Soc especialista en editar els llibres de la meva editorial, que sobretot a plataforma fem molts llibres d'educació i de salut i d'empresa i de llibres que ajuden a viure millor, sobretot de no ficció.
Parlant de salut, com ens deies, ha afectat d'alguna manera aquesta pandèmia també al món editorial?
El món editorial, sí, clar, aquesta pandèmia ho ha afectat tot, el món editorial i tot, ho ha afectat tot. Ho ha afectat fins a la venda de bicicletes. Si vols una bona bici, t'has d'esperar perquè no dona l'abast a vendre bicis, no? Llavors, clar que ha afectat perquè han hagut les llibreries tancades, etcètera, etcètera. Però la setmana passada, en aquest cap de setmana, l'anterior, el Financial Times Weekend deia que la tercera onada del que vindrà serà de salut mental. Llavors, per conservar la salut mental hem de llegir. Per això insisteixo en mireu-vos les llibreries amb carinyo, perquè les llibreries són un lloc on et cuiden tant com quan veus la creu verda d'una farmàcia. A les llibreries et cuiden tant el cos i la ment com en moltes farmàcies.
Jo sempre he dit, no sé si estaràs d'acord, Jordi, que el bonic d'entrar a una llibreria és no tenir gaire idea del que vas a comprar i preguntar-li al llibreter, no? Quina és la propera novel·la, el proper llibre que em puc llegir, no?
És un gran gest preguntar al llibreter, perquè implica generositat, curiositat i confiança, i els llibreters en saben moltíssim. Els llibreters en saben moltíssim, 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 moltíssim. Moltíssim. Llavors, jo crec que, us ho he dit, tenir un llibreter de capçalera genial i entrar, a veure, si algú és lector, una mica d'idea té, no? Si t'agrada el San Pedro, doncs és fàcil que t'agradi la Rosa Montero, no? Si t'agrada, vull dir, si tens un nen o una nena de menys de 8 anys, doncs tens que saber que El cerebre del niño explicado a los padres de l'Álvaro Bilbao, que és un llibre que he dit jo, és un llibre fonamental, venut a 14 idiomes i està a la llista més venuts d'arreu i fa 5 anys que és un canó, etcètera, etcètera. És a dir, les persones t'orienten. O sigui, hi ha menys perfums que en títols. Llavors, tu entres en una perfumeria i la gent de la perfumeria t'ajuda a triar. Triar està bé. I també triar en un restaurant. És a dir, en el fons, viure és l'educació del gust, l'educació d'allò que menges, d'allò que veus, d'allò que et poses, de roba o de colònia, de les pel·lícules que veus. Viure és l'educació del gust. Viure és aprendre contínuament. La vida està intrínsecament unida a l'educació i per això l'informe PISA diu que les cases on hi ha menys de 20 llibres, entre altres coses, demostra l'informe PISA que les cases on hi ha menys de 20 llibres d'aquestes famílies segurament hi haurà fracàs escolar i si n'hi ha més de 200 segurament hi haurà èxit escolar. Dit d'una altra manera, si no tens llibres a casa, malament, i si els nanos no et veuen llegint, doncs no és tan òptim, no? Vols que els teus nanos llegeixin? Doncs ajudaria bastant tenir uns quants llibres a casa i que et deixin llegint, no? El diari, etcètera, etcètera. Allò de que llegim tot el dia en pantalla, sí, segurament és cert, però no es llegeix igual ni igual de bé i té unes altres funcionalitats. Però crec que això ens extendria i ens faria divagar molt respecte a el que és l'objectiu del llibre.
Hi ha una cosa molt curiosa i que a mi em fa certa gràcia i són tots aquests pronòstics que s'avancen el que passarà. Una de les cançons que més em fa gràcia del món és aquell vídeo Kill the Radio Star, que va pronosticar que el vídeo acabaria amb la ràdio i això no ha acabat de passar mai. També es va pronosticar que els diaris en paper s'acabarien i els e-books traurien lloc al llibre en paper. Això acabarà passant, Jordi?
Jo crec que no, perquè el món està tan malament que els llibres són més importants que mai, i els llibres en suport paper són importantíssims, entre moltes altres coses, perquè hi ha un vincle, llegeixes millor, llegeixes diferent, recordes millor. Està demostrat que la gent que pren apunts en paper o escrivint a mà retén més coses que els que escriuen anotant amb l'ordinador. De fet, aquesta pàgina web que us dic, la nostra, la pestanya d'Eres Vida, hi ha uns quants estudis que valen això. Un món sense llibres és espantós. I un món en pantalla, la pantalla et llegeix. Els diu el Noah Harari, ens recorda que el dispositiu amb el qual llegeixes està a un pas, i no ho està fent ja, de llegir-nos què ens passa. Llavors, la privacitat, la llibertat, la intimitat, la profunditat, el plaer, la grandesa, la intimitat i la força i la veritat que hi ha entre un llibre físic i una persona són imbatibles. Jo no em sembraria inventar res millor que una forquilla o que una cullera, que una roda o com un llibre. Llavors, són invents bastant perfectes. Per això aguanten també.
Jordi Nadal, autor de Libroteràpia, Leer és Vida, fundador de Plataforma Editorial. Ha estat un plaer parlar amb tu de llibres. T'esperem en una propera ocasió. Una abraçada molt gran.
Un plaer molt gran. Gràcies per la trucada. Adéu.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí. Ara a les 10, Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada. També comença 50ers amb Sergi Mas. A les 11 podeu gaudir amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara del Delicatessen. A 2:15, Salut Natural per tothom. A les 4, tota l'actualitat del món del Reial Club Deportiu Espanyol a Montperico. A les 6 de la tarda, amb Ignasi Miranda arriba a aquesta casa, com sempre, el mirador de l'actualitat. A 7:15, la missa des de la catedral. I a les 8, la veu de Càritas. Nosaltres que hi tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.